Principis de juliol i des de ja fa setmanes la calor s'ha deixat notar amb temperatures que han superat en algunes zones de Catalunya els 40 graus. És que no s'aguanta o cau foc, són frases que escoltem pràcticament a diari els últims dies per culpa d'una calor molt difícil de suportar. Així ha estat fins ara, però com continuarà aquest temps durant l'estiu? Doncs avui en parlem de la previsió amb el meteoròleg Enric Agut. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Avui vens i comença a ploure.
Sí.
Potser et convidem més sovint, eh?
Demà potser m'hauràs de convidar de nou. Demà té pinta que tornarà a ploure.
Sí, el que passa és que és una pluja, diríem
avui,
que intermitent,
sí,
escassa,
tropical.
No?
Sí, dura poc, porta molta xafogor i això passa molt ràpid, deixa pocs litres, però la de demà penso que durarà més. Demà sembla que és un episodi de pluja més persistent aquí al prelitoral, a les comarques de Barcelona,
i són,
a la tarda.
Són pluges que venen precedides d'una petita tempesta, no? Que ja és habitual per aquesta època de l'any, així, tempestes d'estiu?
Bé, després de les grans calors, normalment venen tempestes si entra aire fred en alçada. Si passen fronts per Europa, fronts freds, que és el que ha passat, doncs aleshores després sempre hi ha tempestes. El mar està calent, el mar ara està a uns 25 graus, 26 ja en algun punt. El juny estava fresquet, però quan va venir aquesta gran calor s'ha escalfat molt, i la barreja de molta escalfor a l'atmosfera, l'aigua més calenta, la que passa un front, doncs reactiva les tempestes, que és el que està passant ara. Hi ha humitat ambiental, amb les marinades que bufen cada dia. La marinada és un vent de mar. Doncs el que fa és arrossegar humitat que hi ha sobre el mar, Catalunya endins, hi ha humitat, hi ha escalfor, i llavors això acaba amb tempestes. Moltes vegades després d'una onada de calor, molt sovint acabem amb episodis de ruixats. Que no vol dir que no es torni a produir cap onada de calor. Se'n pot tornar a produir alguna altra.
Ara en parlarem. Per començar, dèiem al principi, temperatura que s'ha enfilat fins
als... Ha pujat molt.
Fins als 40 graus. Aquest estiu serà un estiu d'altes temperatures fins a aquestes xifres?
Aviam. La onada de calor que hem tingut a finals de juny ha estat, jo la podria qualificar, d'històrica. És difícil que es torni a repetir una onada de calor com aquesta, tan intensa. No ha estat molt llarga, és a dir, no ha durat una setmana o 10 dies, ha durat 4 dies de calor forta, amb temperatures que alguna jornada, per exemple, el divendres, no passat divendres, sinó l'últim divendres de juny, mitja Catalunya estàvem per sobre dels 40 graus. Jo, amb els 25 anys que porto treballant, no havia vist mai mitja Catalunya per sobre dels 40 graus. Mitja Catalunya? No ho havia vist mai. I els meus companys que tenen més anys, és a dir, el Francesc Mauri, perdona'm, Francesc, i els altres, val? O el Tomàs, o Daniel Ramírez, tampoc ho havien vist mai. Mai ho havien vist, una situació com aquesta. De tantes poblacions en un país com el nostre per sobre dels 40 graus. I es va arribar als 44, que és també una temperatura molt alta. Això va ser el Carràs del Segrià, 43,8. No havíem assolit mai una temperatura de 43,8. Però més que aquesta temperatura, ja em quedo amb això. Mitja Catalunya per sobre dels 40. A Sant Cugat vam arribar als 41 aquell dia. I l'ambient era com un secador. Sorties al carrer, l'aire era bastant sec, i era com un secador, com si estiguessis davant d'això. Doncs el típic secador de cabell, no? Amb l'aire molt càlid, molt, molt sec. I podríem dir que una situació d'aquesta al mes de juny, ara posaré una comparació. Als anys 70, 80, 90... Per tenir un episodi com aquest que hem tingut a Catalunya, això passava cada 100 anys. Això és un període de retorn, que es diu.
Sí.
Un període, val? Doncs ara, en el mes de juny, amb això de l'escalfament planetari, això passa molt més sovint. O sigui, la freqüència s'ha multiplicat per 10. O sigui, abans era cada 100 anys, ara és cada 10 anys pot passar això. Val? Mm. Això, una onada de calor forta, 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 com aquesta. Episodis de molta calor al mes de juny n'hem viscut. Abans passava més de tant en tant, i ara això pot passar cada 4 anys. Cada 4 anys podem tenir una situació de calor que no arribi a ser una de calor. De vegades la gent la liem una mica amb una de calor i amb episodis forts de calor. Onada de calor...
Perquè sigui onada, exactament.
Exacte. Perquè sigui onada de calor, s'ha de superar una temperatura que impliqui un risc per la salut de la població. D'acord?
Uh-huh.
I està calculat que per territoris. No és el mateix Lleida que Sant Cugat. A Lleida la gent està més habituada, les humitats són més baixes. Llavors, per exemple, Lleida, la temperatura per la qual s'ha de superar durant 3 dies per tenir una onada de calor, hem de tenir almenys 3 dies.
3 dies.
És 38,1 grau. En canvi, a Barcelona són 33,8 graus. Hi ha uns quants graus de diferència. Tarragona és la mateixa temperatura, Sant Cugat és molt semblant també a la de Barcelona, Girona són 37 graus, 37 i pico, també. Si se superen durant 3 dies els 37 graus i pico a Girona, o s'iguala aquesta temperatura, és una onada de calor. Si necessitem que s'arribi a una temperatura mínima, temperatura crítica, i durant 3 dies. Si només dura un dia o dos dies, és un pic de calor, i llavors es fa un avís de calor. Val?
Està molt bé, fet aquesta diferència. Mm. Per tant, una onada com aquesta que comentaves de finals de juny ha estat excepcional.
Excepcional.
Hi haurà altres onades al llarg d'aquest estiu?
Tindrem molt possiblement segur episodis de calor forta, perquè ara baixa la temperatura, avui una mica, tot i que l'ambient és molt xafogós. Demà possiblement serà el dia que la temperatura i dimecres serà més respirable, es notarà que baixa, tot dins un context d'estiu, d'humitat, però servirà una nova pujada de temperatura per la setmana entrant, que podria ser de nou forta. Onada de calor, encara és una mica aviat dir-ho, però tindrem un episodi novament de calor intensa la setmana entrant.
Teniu clar si aquest serà un estiu curt, llarg?
Fa pinta que serà un estiu llarguet.
Llarguet?
Llarguet, però a la vegada, a banda de tenir també calors, també fa pinta que tindrem tempestes. És a dir, els models donaven un mes de juliol amb tempestes i de moment ja portem... Són tempestes que passen molt ràpid, que duren molt poc, si més no aquí a Sant Cugat, perquè va ploure una mica dissabte a la nit, ahir va tornar a caure en ruixat de 2-3 minuts, avui aquest matí, i demà tornarem a tenir ruixats. Fa pinta que tindrem un estiu
variable.
Així canviant, variable. No serà plovent tots els dies, ni de bon tros, eh? Perquè tindrem ara dies més endavant de sol i de calor intensa, però després pot tornar una altra tongada de ruixats. Una mica com l'any passat. L'any passat vam tenir un estiu mogut, bastant canviant, amb unes pedres enormes, no? L'any passat que vam tenir eren... I això no... Això pot anar una mica també lligat amb el que diem de l'escalfament planetari.
Mm-hmm. Per tant...
Ruixats aquest... intensos. L'any passat vam tenir uns xàfecs molt intensos i el paral·lel es va inundar 3 dies. El paral·lel de Barcelona l'any passat, l'estiu passat, 3 dies. I això feia molt temps que no passava, perquè si inundi una avinguda com aquesta, necessites que en poc temps caigui un ruixat molt intens. És a dir, que el que estem notant és que no tenim més litres a l'any de pluja, però el que sí que es nota és que a l'estiu, sobretot, els ruixats són molt més intensos que abans. Mm-hmm. Les gotes són més grans.
Per tant, aquesta descripció del juliol es replicarà a l'agost, al setembre, mentre duri l'estiu? O sigui, serà un estiu en general
calorós,
d'aquestes característiques?
Hi ha alguns models estacionals que diuen que serà, pel que fa a la temperatura, normal. Altres, més càlid, i de moment sembla que estan guanyant els que indiquen que serà un estiu més càlid. Però bé, és que estem en aquest context d'escalfament planetari i no ens enganyem. Portem molts mesos seguits amb temperatures, en general, a la Terra, més altes de la mitjana. Per posar-te un exemple, ara no parlo de Catalunya, parlo de la temperatura global a la Terra. Totes les persones que han nascut després del 1985, parlo de fa molts anys, més de 400 mesos, totes les persones nascudes després del 1985 no han viscut cap mes amb una temperatura més fresca respecte a la mitjana planetària. Val? Tu sí, jo també. Val? Sí que hem viscut mesets més frescos respecte a la mitjana planetària. O sigui, els que han nascut a partir de 1985 no han viscut cap mes a nivell planetari. A nivell de Catalunya sí que hi ha hagut alguns mesos, en podem buscar, pocs, però hem tingut alguns mesos que sí que han sigut una mica més fresquets que la mitjana, però pocs, la majoria més càlids, o igual.
Aquesta situació que estàvem ara comentant, de quina manera afecta, per exemple, a la vegetació? De quina manera afecta també a la fauna? Ara és època de mosques, mosquits...
Mira, la vegetació ho aixuga molt, ho resseca. És que quan tens un episodi d'onada de calor, 4 dies, 40 graus, en algunes zones amb vent, ho aixuga tot. És un gran assecador a nivell de Catalunya, a nivell que ho aixuga. Encara que hagis tingut pluges abans, ho aixuga. És que la vegetació...
Aixugar sobreaixugat.
Sobreaixugat. Val.
Amb la qual cosa això ens està parlant de...
El risc d'incendis és elevat o molt elevat en funció del dia, en funció de si avui, per exemple, doncs està plovent a comarques de Tarragona, pluja que ha anat molt bé, també les de Barcelona, aquesta pluja va molt bé perquè aporta humitat. Però si després tens una setmana o dues setmanes de calor molt intensa i que no plou i està serè i tens 40 graus, es torna a aixugar. L'estiu a Catalunya és això. Són períodes que la vegetació pateix estrès hídric.
No dona temps que es recuperi.
Per això també aquests dies hem vist molts arbres que han perdut les fulles. No t'has fixat que hi ha arbres que han perdut les fulles? Això passa quan fa molta calor, hi ha poca humitat, els arbres per protegir-se perden fullatge perquè llavors hi ha menys evapotranspiració.
Ah.
Sí, més o menys. Potser ho he dit malament, eh? O sigui, els arbres evaporen. Llavors, com que hi ha poca precipitació, poca humitat, tenen poca aigua, el que fan és, bé, no puc deixar anar més vapor per les estomes, val? Per les fulles, i aleshores deixo anar fulles. Per això veiem més fullatge pel terra.
Per tant, aquest aixugar sobre aixugat que comentàvem, potser els que vivim en petites o grans ciutats no notem... Un altre capítol que és la desertització, per exemple, no? Que es pot produir en altres zones.
Sí, bé, a Catalunya cal dir que hi ha molts boscos. Hem passat de tenir un territori amb un 30% de boscos al segle passat, als anys 30, 40, 50, a tenir una superfície ara d'un 70% de boscos, de vegetació. És molt. És a dir, realment hi ha molt bosc a Catalunya. Passa que un altre tema és la gestió
del bosc. El manteniment dels boscos, perquè ja estem veient els capítols que s'estan produint,
Aquest és un tema que sempre es parla, sobretot després dels grans incendis. Ara se n'ha parlat amb aquest incendi a la Ribera d'Ebre, que ha cremat unes 5.000 hectàrees. Sempre hi ha aquest tema darrere, que al final s'haurà de tractar. Hi ha comarques que el risc d'incendis no és tan alt com d'altres, perquè es treballa més la terra. Per exemple, el Priorat, com que hi ha... hi ha un rendiment de les terres, per exemple amb el vi, doncs el risc d'incendis que pot ser alt, però hi ha més tallafocs naturals.
Exacte. Val?
Altres comarques, aquests s'han anat deixant pel tema que sigui, i bé, és un tema que hi ha sobre la taula, que s'ha d'arreglar. Si tu vols boscos, endavant, però has de mirar de crear un teixit
que no sigui el propi, bonics,
que no sigui tot uniforme. Val?
Que té la seva funció.
Sí.
El bosc. Afectació, per exemple, amb el nivell dels embassaments.
Els embassaments ara estan una mica per sota respecte a l'any passat.
Una mica
per sota. Ara estan al 77%, les conques internes. Les conques internes són els embassaments que abasteixen d'aigua, per exemple, Sant Cugat, Barcelona, la zona metropolitana, comarques de Girona, Sau, Susqueda, Baells, la Llosa de Cavalls, tots aquests, estan al 77%, però estan una mica més baix que l'any passat, estan més baixos. Però clar, és que vam tenir un setembre, un octubre, molt plujosos, un estiu també l'any passat, bastant ruixats, però després entre... finals de novembre i fins ara hem tingut poques precipitacions. Els primers mesos de l'any han estat molt i molt secs. Molt secs. En algunes zones, extremadament secs. I això, doncs s'ha notat també amb els boscos que estaven eixuts a moltes zones. I el nivell dels embassaments també és una mica més baix.
Abans que parlàvem d'agricultura, els que som consumidors de vins, però també els que treballen a la vinya, es preguntaran com serà aquesta verema. Quedarà molt afectada o no?
Aquesta verema em sembla que s'avançarà, però això ja no és notícia, últimament està passant. Aquí al Penedès, per exemple, s'està avançant els últims anys 2 o 3 setmanes respecte abans. Perquè una de les causes és perquè de nit la temperatura de vegades és massa alta. O sigui, això que es diuen les nits tropicals, temperatures per sobre dels 20 graus, això no és bo per les vinyes, perquè la planta necessita descansar el juliol i l'agost de nit. Si de nit la temperatura és alta, com està passant en aquestes nits, llavors el cep bé, l'està treballant i s'incrementa més ràpidament el nivell de sucre. O sigui, madura abans. Per això s'ha d'anticipar la verema.
S'ha de recollir
perquè
abans.
Perquè si no, es dispara el sucre. S'ha de recollir abans. I això és per les temperatures nocturnes. De dia, a no ser que hi hagi una onada de calor molt forta, el cep aguanta la calor. Tu li dones 33 graus, 34, 35, ho aguanta. Però de nit ha de refrescar. De nit la planta ha de descansar. Si de nit tens temperatures massa altes, no pot descansar. Llavors s'accelera el procés natural. Tot i que les grans calors de dia tampoc són bones, perquè ara amb aquest episodi d'onada de calor, algunes vinyes del Priorat han quedat tocades per la calor que ha fet. No per cap incendi, no, perquè va fer tanta calor que va rostir el gra de raïm i fins i tot alguns ceps han quedat tocats, perquè va fer massa calor. Quan hem tingut 4 o 5 dies allà al Priorat a temperatures de 40 graus.
Doncs mira, jo crec que nosaltres ens assemblem a les vinyes, no? Que podem suportar la calor durant el dia, però que a la nit ens agradaria que refresqués una miqueta per recuperar-nos, perquè si no l'endemà tampoc no...
Sí, sí, aquí s'han curat temperatures de 17, 18, 19, 20 graus, aquí es descansa. Tenim sort, tenim sort d'aquí a Collserola, la muntanya que ens separa de Barcelona. Si no tinguéssim Collserola, aquí no es podria descansar tan bé. Barcelona, ja nits, ara, avui mateix, ho he mirat, al centre, al Raval han tingut una mínima de 26 graus. 25 llargs, 26. Amb 26, o tens aire condicionat o no dorms.
Ja, però és que després anem a l'escalfament global, no? Amb aquests aires condicionats a tot drap, això contribueix?
Han de ser més eficients, cosa que ja ho són, però pensa que avui en dia hi ha un col·lectiu de població que amb temperatures molt altes hi ha un risc de la salut. Gent gran, nens, tu tens un nen, si de nit la temperatura a casa teva no baixa dels 30 graus, perquè les cases estan molt escalfades i si fos al carrer a la nit i amb 26-27 graus, dins de la casa encara és més alta. Aquests nanos estan nerviosos. O la gent gran, la gent que té malalties, si la temperatura no és la que... Correcte, bé, hi ha risc de mort directament. És el que va passar a França el 90. L'anterior onada de calor a França sembla que va ser el 2003, molt forta, molt forta, molt forta. Aquesta ha sigut forta, però no tan llarga. Van morir 15.000 persones a França. La majoria gent gran que vivia sola. Van estar dues setmanes amb temperatures de molt altes, 40 graus a París.
Jo hi era que...
Jo estava a París aquella setmana, una de les setmanes. I de dia no es podia anar pel carrer. A banda que són països que encara no estan preparats per a aquestes calors. Tu anaves al metro, era una sauna, no hi havia aire condicionat. Anaves als magatzems, a molts no hi havia aire condicionat.
No, i perquè requereix una potència per donar-li força, per poder estar mínimament bé, que rebentes els sistemes, no? Deixen de funcionar.
Bé, són països que no estan de tot preparats, tot i que possiblement ara, jo ja fa uns anys que no vaig a París, a l'estiu, sí que estan més adaptats, perquè les onades de calor, com en aquí, en allà, doncs cada vegada són més freqüents. França, en aquest episodi d'onada de calor a Catalunya, França va registrar la temperatura més alta mai registrada en tota la seva història que agafen dades. No del juny, de tots els anys. Van arribar 45,9. 45,9. Aquí a Catalunya no m'ha arribat mai aquesta temperatura.
I esperem que no arribi.
Hem arribat a 43,8. Val? No, sí, al Carràs, al Segrià. 45,9, és que és una borrada, és un rècord. Però a Alemanya també van arribar als 40 graus. Rècord, també. Pel mes de juny, en el cas d'Alemanya, es van quedar dècimes del rècord absolut. Àustria, han tingut un mes de juny 4 graus per sobre de la mitjana, el més càlid de la història. República Txeca, van assolir els 39 graus. Polònia, també rècord absolut per un mes de juny, 38.
Sembla que s'han canviat les tornes, no?
Si fa calor a Alemanya, aquí fa molta calor. Si fa molta calor a França, vol dir que a Catalunya fa molta calor. És a dir, quan parlem de meteorologia, no hi ha fronteres. Estem molt a prop. A nivell meteorològic, els Alps i els Pirineus estan molt a prop. Estàs més a prop de Suïssa i de l'oest d'Àustria que de Galícia, gairebé. Si vas en línia recta, val? Barcelona-Innsbruck està més a prop que Barcelona a Corunya, una mica més a prop. Tampoc estem tan lluny. Llavors, quan hi ha episodis de tanta calor, també afecten a bona part d'Europa. I en el futur, doncs, està passant més.
Enric, aquest escalfament global que estàvem parlant, ja sabem doncs, que Europa posa límits, marca dates i s'ha d'intentar complir. Després passa que no es compleixen aquestes xifres. Jo em pregunto, si caldria que els ciutadans ens plantegéssim altres models de vida que els que tenim. Ho dic perquè precisament avui fèiem referència a una notícia amb 7 famílies de Sant Cugat que participaran en un projecte pilot europeu precisament per posar en pràctica això. Uh-huh. Un canvi de vida, models més sostenibles, que té a veure pràcticament amb moltes de les coses que fem diàriament.
Per exemple, quan anem a comprar, doncs portar la bossa de lona, això cada vegada ho fa més gent. Abans costava més de veure, però ara penso que molta gent va participant, que intenta, també se'ls ha d'ajudar. Per exemple, quan vas a... O sigui, tu estàs a casa, val? I veus el container orgànic, veus que puja lentament, però el que és la bossa, el container de plàstics, o de, és igual, de tetabrics o el que sigui, allò, és que res, vas a fer una compra, tornes a casa, ja només amb el que comences a treure envoltoris, s'omple ràpidament. Què fem nosaltres? Doncs quan anem a comprar anem amb la bossa de lona, si vas a la fruiteria intentes que la fruita gran doncs, te la posin directament, però has d'anar a la White també, perquè si no li dius al fruiter, ràpidament ja t'ha omplert de bosses. No? Hem de ser tots. També la gent quan va a comprar, per exemple, ara hi ha algunes fruiteries, clar, això també té un cost, que potser el que ho va comprar no és conscient, no? Però ara sí que hi ha fruiteries que en lloc de posar els recipients de plàstic els posen ja de cartró, que potser és més car pel fruiter, no ho sé, ho ignoro, però hem d'anar cap aquí.
El consum mateix, el consum de carn, per exemple.
Ha de disminuir. Sí, sí, sobretot els que ens agrada la carn.
Vermella.
Vermella. Jo intento, vermella o en general, no?
Sí.
Jo intento ara anar reduint. A mi m'agrada la carn, i sóc gran consumidor. Però sí que porto ja uns mesos que he reduït la... No de forma radical, però sí que menjo la meitat de carn. Perquè, clar, tu per tenir aquesta carn, aquests animals, doncs han de menjar, també generen emissions, és un cercle, no? No ho sé, jo de vegades sóc una mica negatiu també, en tot plegat, perquè és que només miro com pugen les escombraries de casa meva i ja penso, clar, és que són molts milions, imagina't la de milions d'escombraries que hi ha de tonelades que generen cada dia, cada minut, no?
Això casa nostra, però clar, si després mirem també casa nostra, però més en gran, com és el nostre mar, per exemple, que ara sembla que hi ha molta... consciència, però...
Hi ha molta consciència, s'estan fent moltes campanyes, que passa que clar, moltes vegades no arriba als mitjans de comunicació, si no arriba als mitjans de comunicació la gent no se n'assabenta. Però hi ha molts grups ecologistes que fan campanyes a les platges o submarinistes per extreure plàstics. Gairebé cada setmana hi ha accions aquestes, i se n'extreuen molts. Això vol dir que el mar està realment contaminat, perquè clar, aquesta gent que fa és netejar, doncs, els primers metres, no?, a prop de la platja o... zones de trencaones, el més visible, no? Però, per exemple, jo quan vaig a comprar, encara no ho he fet, però estic un dia d'aquests per anar a comprar el peix amb un tàper de casa meva. Un tàper, perquè clar, vas allà...
Hi ha establiments que ja ho faciliten...
A la peixateria, clar, t'han d'ajudar.
O a la també.
Lògicament, si vas amb un tàper t'ho han de posar allà, no? Però és que generem molts residus.
I tàpers de vidre, que no siguin de plàstic.
Exacte.
És que tot, tot és...
Ara, aviat entrarà aquesta prohibició de l'ús de plàstic d'un sol ús.
És a dir,
no sé quan entrarà, sé que em sembla que s'ha aprovat.
Em sembla que el 2020, diria.
2020.
Crec.
Ja estem al 2019, és a dir, que l'any vinent tot el que són plàstic d'un sol ús quedarà prohibit. Aviam, s'entén que hagin trigat una mica, tot i que hi ha aquesta emergència climàtica d'utilitzar menys plàstic, s'entén una mica també que hagi trigat una mica. Perquè això implica que tu quan vagis a una màquina de cafè o una màquina de Coca-Coles o d'aigües, aquelles ampolles d'aigua que fins ara hi són, aquestes ampolletes d'aigua d'un sol ús, ja no hi podran ser-hi, en aquestes màquines dispensadores de menjar. Clar, tu també, les empreses, les fàbriques, les empreses necessiten un temps d'adaptació per buscar un altre envoltori, que també els suposi una gran càrrega de diners, no? S'entén que sigui una mica llarg...
Requereix un procés.
Requereix un procés, no?
Sí.
Però bé, ja s'ha aprovat i que entri l'any vinent, en vigor, em sembla, de fàbula. O les canyetes, no? Les canyetes aquestes, les canyes dels bars.
Quan fem festes a casa, plats...
Gots
i tot això que normalment fem d'un sol ús.
D'un sol ús, tot això quedarà prohibit.
temps, tot això queda prohibit, efectivament.
És una fantàstica notícia, és un gran pas.
Doncs...
insisteixo que també a la gent del carrer se l'ha d'ajudar. Hi ha molta gent que ja ho veus a les escoles i incentiven molt el reciclatge. Moltes vegades és a casa teva que t'ho diu el teu nen, no, papa, el plàstic no va aquí, va allà. Tot comença per les escoles, eh? Però igualment s'ha d'ajudar. Lleis amb normes, funcionem així.
Sí, sí. Enric, gràcies per venir, gràcies per portar-nos la pluja, almenys fins demà.
M'ha sorprès, la pluja d'aquest matí. Bé, avui no he treballat, però normalment els ruixats d'estiu són de tarda, però de vegades comencen al matí. Quan comencen al matí indiquen molta inestabilitat. És a dir, tenim dos o tres dies de bastanta moguda.
Que tinguis un bon estiu.
Igualment.
Gràcies.